Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha dit aquest matí durant l'acte d'obertura de l'any judicial que tothom ha d'acatar la sentència del Suprem en el judici del procés. Segarra, després de la presentació de la memòria de la Fiscalia de l'any 18, ha dit en el seu discurs que el sistema judicial ha donat una resposta serena, ferma i rigorosa a allò que ha qualificat ella mateixa de desafiament secessionista català. L'acte ha estat presidit pel rei Felip VI. Quim Torra és nom propi de l'actualitat perquè ha presentat avui la recusació contra el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que presideix també el tribunal que ha de jutjar el que va ser la no retirada dels llaços grocs que el president de la Generalitat va decidir de cara a les eleccions el 28 d'abril. El judici és els dies 25 i 26 d'aquest mes. També us expliquem que ha començat avui el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz al febrer de l'any passat a Níjar, a Almeria. S'enfronta a una pena de presó permanent revisable demanada tant per la Fiscalia com per l'acusació particular. I recordem que de cara a la Diada Nacional de Catalunya, els presos i exiliats, en un article conjunt amb motiu de la Diada, fan una crida a la societat catalana, segons diuen, a participar en els actes de l'11 de setembre i a omplir els carrers de Barcelona, en el que diuen que ha de ser una mobilització excepcional. Els signants, tant els que són en presó preventiva com els que viuen a Bèlgica, Suïssa o Escòcia, creuen que dimecres els catalans han d'enviar al món un missatge clar i inapel·lable. Recordem que el món de la cultura i la música està de dol per la mort ahir de Camilo Sesto, un dels artistes espanyols amb més reconeixements a nivell internacional. Camilo Blanes Cortés, fill d'Alcoi, va fer una gran aportació a la cançó espanyola i també a diferents iniciatives artístiques, entre elles la coneguda versió de Jesucrist Superstar. I destaquem que els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà fan una trobada d'inici de curs des d'avui fins dimecres a la Casa de Colònies Aina de Canillo, a Andorra. També demà el cardenal Joan Josep Omella presidirà a les 7 de la tarda l'acte d'inici del curs, en aquest cas del Seminari Conciliar de Barcelona, a les 7 de la tarda al carrer Diputació 231. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem pels problemes de seguretat d'aquests últims mesos a Barcelona. Abans, però, una pausa i comencem directament el nostre programa, la nostra cita amb l'actualitat de cada tarda.
Comencem una setmana ben plena. Voldria destacar el fet que el proper cap de setmana s'organitza la quarta edició de la Nit de les Religions. Seran 53 les comunitats i entitats vinculades al fet religiós que obriran les seves portes. Organitzen activitats que van des de visites guiades fins a concerts, tallers i alguna degustació. En relació al tema del fet religiós, dades d'un recent estudi que vam dur a terme a la Universitat de Barcelona van posar de manifest el desconeixement que hi ha sobre el tema. Vam entrevistar estudiants del grau d'educació infantil i primària i ells ens deien que no se senten amb capacitat de formar sobre el tema en els seus futurs alumnes. D'una banda, ens comentaven que no havien rebut cap formació al llarg dels seus estudis per poder tractar el fet religiós, ja no el tema de les creences. Val la pena destacar que, com alguns diuen, la religió és la gramàtica de l'esperit.
Ràdio Estel.
Dimecres 11 de setembre a les 10 del matí, Ràdio Estel posarà en solfa la història de Catalunya. Tindràs l'oportunitat d'escoltar de manera íntegra el disc Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Nina i Daniel Anglès. Una nova edició actualitzada de l'obra que el 1971 va compondre Antoni Ros Marvà. El dimecres a les 10 del matí, la història de Catalunya amb cançons a Ràdio Estel. Un disc imprescindible per començar la diada de la millor manera.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 6 minuts i mig, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de seguretat, i particularment de la seguretat a Barcelona. Una qüestió que ha estat molt present, com segurament tots sabeu, aquest estiu, i que obre una reflexió general sobre la realitat, la de la inseguretat i de la de la seguretat, més enllà de la capital catalana. Els fets delictius són, a banda de les estadístiques, molt presents en la vida ciutadana. I ara, per exemple, l'Associació de Fiscals ha reclamat canvis legals perquè considera que té poques eines per dissuadir especialment els reincidents. Són els qui formen el poder legislatiu els únics que poden dictar lleis i reformar els codis, per exemple, perquè els furts reiterats puguin comportar penes de presó provisional amb l'argument que aquesta reiteració es pot considerar que agreuja el delicte. Són qüestions que potser els que no som experts en drets podem arribar a entendre si se'ns presenten com a lògiques i, sobretot, com a justes. Aquesta situació es viu mentre l'Ajuntament i Foment acaben d'acordar crear un front comú per desenvolupar una estratègia conjunta en matèria de seguretat, turisme, comerç i promoció econòmica. A més, dijous passat, Interior anunciava que aplicarà d'aquí a 3 mesos un pla per frenar la inseguretat després d'una reunió important, aquesta, amb representants de l'Ajuntament i agents socials. És també molt significatiu tenir present l'onada de crítiques a Ada Colau aquests dies. L'alcaldessa qualificada va de desproporcionada l'alarma mediàtica d'aquest agost per la inseguretat. A una ciutat, Barcelona, on hi ha també 9 assassinats amb baralles i altres fets violents. Per exemple, tot i que els socialistes són socis de l'alcaldessa, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avisava ara fa uns dies que el problema de seguretat és una realitat i cal fer-hi front. Més enllà d'això, els homicidis s'han concentrat en les últimes setmanes perquè el primer semestre s'havien produït 4 crims a Barcelona i ara en són prop d'una desena. La mort més recent ha estat la d'una jove de 26 anys, com sabeu, a qui van robar el mòbil la setmana passada i més que després, quan un guarda de seguretat el va recuperar, va patir una agressió amb navalla, com també el vigilant, que està ferit greu. També recordem que al febrer un home va morir en una baralla de matinada en una discoteca del Poble Nou. Al maig un home va ser tirotejat una tarda dins un pis a l'Eixample i aquell mateix mes una menor de 17 anys va morir per les ganivetades que li va clavar el propietari d'una cafeteria de l'Avinguda Mistral. Tenim altres crims, com el de finals de juny, que va costar la vida a un alt càrrec de Corea del Sud, i després que un lladre que anava amb moto la fes caure quan intentava robar-li la bossa. La dona va quedar ferida i va acabar morint al cap d'uns dies. Tot i que va ser un homicidi, l'estadística oficial no ho recolleixi perquè inicialment s'havia qualificat de robatori violent. Més enllà d'aquestes dades, el problema de la inseguretat va més enllà de la ciutat i afecta Catalunya i el conjunt de l'Estat, ho hem de dir també, especialment les grans concentracions urbanes i encara més les zones més receptores de turisme. A la capital catalana, el que és l'àrea d'oci del Port Olímpic, s'està convertint en un escenari especialment violent, conflictiu i tràgic. De tot plegat, en parlem avui. I per fer-ho ens acompanyen el cap de gabinet de la 5a tinença d'Alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, que dirigeix Albert Valle, Joan Ramon Riera. Senyor Riera, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació.
A vosaltres.
Aquests dies molta feina, però també el veig amb molta tranquil·litat, no? Perquè això s'ha d'afrontar amb
serenor. Molta feina, moltes ganes, serenitat, no deixar-se portar, i això a la feina ho diem sovint, eh? No deixar-se portar per la imatge, pel Twitter, pel vídeo, per allò que ens genera escàndol, i hem d'agafar allò una velocitat creuer, eh? I posar-hi tot l'esforç i compromís, doncs, en fer baixar la dada policial. Nosaltres ens hem de guiar per la dada policial. No podem fer política a partir de Twitter, diguem.
Ens hem referit a alguns crims que s'han produït a Barcelona, que són una realitat. El que passa és que
Si
es mantessin el de totes les grans ciutats d'Espanya, per exemple, estaríem parlant també de crims semblants a Madrid.
Clar,
o altres
que estem,
grans ciutats, a Sevilla.
Estem a la mitjana europea, eh? Tot just fa uns dies...
És trist, però és així, no?
Sí, tot just fa uns dies, eh? Ho vaig veure la setmana passada en el rànquing de les ciutats segures, el rànquing de que publica The Economist. Estem al número 20 i escaig a nivell de promig de seguretat, vull dir, estem a la mitjana de les ciutats europees, i a nivell de el que es diu la infraestructura de seguretat, que vol dir allò, sistema veïnal, sistema vial, el risc d'accidentalitat, sistema sanitari, som la tercera ciutat més segura d'Europa. Vull dir que hi ha elements, diguem, que ens fan ser optimistes i ens donen una base per seguir treballant i millorant.
Saludem, d'altra banda, l'advocat i director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, tot bé? L'estiu bé, també?
Molt bé, sí, hem pogut descansar i aquí som una altra vegada per afrontar els reptes del curs.
Bé, quina impressió té vostè del que ha estat l'impacte mediàtic i, sobretot, la realitat del problema de la inseguretat a Barcelona?
Bé, és un problema real. És a dir, jo crec que no s'ha de minimitzar ni relativitzar. És un problema real, és un problema de creixement de la delinqüència, per tant, de certs tipus de delictes, també s'ha d'especificar, no? És un problema real i que s'ha d'afrontar i que és un desafiament per tothom, no només per l'Ajuntament, també pel govern de la Generalitat, també pel govern de l'Estat, pel que pugui implicar de polítiques legislatives, però també és un problema per la societat, que tota la societat s'ha de comprometre, totes les institucions socials s'han de comprometre en afrontar, perquè no és un problema que es pugui afrontar solament amb polítiques estrictes de seguretat o policial, sinó que va molt més enllà. Per tant, és un repte col·lectiu important i que jo penso que hem de fer l'esforç tots plegats d'afrontar-lo, però primer per entendre'l bé, perquè a vegades amb quatre dades molta gent es fa ja una pel·lícula. Doncs no, afrontar-lo a fons vol dir conèixer realment què està passant amb estudis seriosos, empírics, sociològics, etc.
Anem per part, si li sembla, senyor Riera, de la reunió de dijous passat entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Barcelona ha sortit aquest compromís, no?, d'aplicar d'aquí tres mesos un pla per frenar la inseguretat. En què consisteix això, a grans trets?
Una mica es tracta de construir amb tots els agents socials de la ciutat una estratègia de fons, o sigui, intentar consensuar una estratègia de fons que pugui ser de llarg recorregut. Per fer això, doncs, ens hem donat un termini d'uns 3 mesos. Ara, deixem subratllar algunes qüestions nosaltres. Això no vol dir, en cap cas, que durant 3 mesos només estarem reflexionant. Vull dir, estem impulsant mesures des del primer dia i des del primer moment.
No es fa una pausa en el treball.
No, per això. Vull dir que és important de dir, escolta, engeguem aquesta reflexió, doncs, amb Foment de Treball, amb les associacions de comerciants, botiguers, amb la FAP, que participen també del projecte, nosaltres mateixos, Interior, però el gremi d'hotels, bueno, els podria dir tots, eh?
Entitats de drets humans, crec que també seria interessant que tinguéssiu en compte.
No, doncs la veritat, mira, ho comentaré a Interior, perquè no recordo no recordo si, si... Nosaltres sí que hi posarem la regidoria de drets civils.
Drets civils, tant de les víctimes això, com dels possibles sí. afectats per l'acció policial.
O sigui, per la banda d'Ajuntament, que ara, de fet, estem construint els grups de treball, que aquesta setmana i la que ve, vull dir, de constituir els grups de treball i qui de l'Ajuntament de Barcelona participarà, nosaltres estem preparant una delegació que pugui ser integral. O sigui, ara ho apuntava l'Eduard, de dir, el problema de seguretat... Home, no, la resposta no pot ser només policial, la resposta no pot ser només judicial, la resposta ha de ser integral de tots plegats. Uh-huh. No? I a la vegada que uns, segurament jo mateix o el tinent d'alcalde, ens dediquem més a la part estrictament de seguretat, però sí que són moltes les àrees de l'Ajuntament que hem de treballar les fonts de la inseguretat, no? La desigualtat.
També.
La desigualtat com a font d'inseguretat i de trencament de la convivència. Això són coses que ens interpel·len una mica, i ho dic així, a tot el govern municipal. Uh-huh. No només la tinença a l'alcaldia del senyor Batlle, sinó que això ens ha d'interpel·lar a tots.
Hi ha alguna explicació a l'impacte mediàtic aquest any superior a altres anys de tot el que és això? Que certament ja existia abans, però potser ara s'ha aguditzat.
Sí, o sigui, jo...
Alguna interpretació política, diria, com ha dit ara sí, no, Colau, d'una campanya...
Sí, jo no voldria andar a polemitzar amb la feina que feu els mitjans de comunicació. Jo estic convençut que ho feu de la millor manera que sabeu, de la mateixa manera que jo faig la meva feina de la millor manera que sé.
Naturalment. Vull dir,
i, clar, entrar a valorar si... O sigui, per exemple, entrar a valorar si és una crisi, si són fets puntuals, si són d'allò... Escolta, no perdem el temps en batalles semàntiques, diguem, i anem al focus de la qüestió, no? Pues, si els mitjans ho han fet gros o ho han fet petit i tal, escolta, mira, és un tema que és una realitat material que hem viscut aquest estiu.
Potser només, només seríem els mitjans. També podrien ser altres agents socials que atiessin aquesta
coses.
Campanya, no?
I no ens ha
aquesta
de
suposada
les...
campanya. Si
home, és jo penso que hi ha dues trampes o dues temptacions a la que fàcilment es cau, que és la temptació de desgastar per part de certs mitjans a un determinat govern. Ho dic en aquest tema, com a molts altres.
Sí,
temptació
sí.
de desgastar, magnificant o utilitzant vocabularis, i també la temptació d'alguns partits polítics utilitzar aquest tema,
això sí que sap greu,
o aquest o altres temes com a desgast del govern. Això és una temptació que hauríem d'evitar.
De vegades no es posa frontera, no? En quins temes home, la lluita política, lògica, democràtica, poden discutir-se i altres potser...
Caldria fer una crida a la responsabilitat, especialment dels líders públics i polítics. Vull dir, poso l'exemple, aquelles declaracions que va fer el Pablo Casado referint-se als carrers de Barcelona.
Sí, jo voldria poder anar per Barcelona i que no em posin
que no
una navalla, això, que no m'apunyalin.
Vull dir, escolta, és que això
sí,
és...
com si anar per Barcelona impliqués aquest risc alt, no?
El terror, digues, escolta, sí, això sí. No és així, la ciutat de Barcelona no és així. La ciutat de Barcelona està entre les 20 ciutats més segures d'Europa i del món, vull dir que... I això no ho diem nosaltres, això ho diuen les estadístiques europees. Vull dir. I això avui, vull dir, no amb dades del 2005, no, amb dades de 2019.
Uh-huh. Tornem, si els sembla, a qüestions operatives.
Sí.
Algunes instàncies judicials, com és l'Associació de Fiscals, reclamen aquests canvis legals, que, com hem dit abans, els ha d'implementar el poder legislatiu, és a dir, ni tan sols l'Ajuntament, seria el Parlament de Catalunya en les seves competències, o el Congrés dels Diputats i el Senat. Canvis legislatius en el Codi Penal perquè la reincidència pogués agreujar el delicte, cosa que em corregirà el senyor lletrat, Eduard Ibáñez, actualment no es dona així, almenys en els petits delictes. O ens ho pot explicar una mica?
Sí, sí que existeix l'agreujant, ara no voldria fer una anàlisi tècnica perquè tampoc m'he preparat.
És algun tipus de reiteració concreta.
Però sí que hi ha un agreujant. El que sí que es voldria, les peticions que hi ha, és que la multireincidència rebi una sanció molt més elevada.
Per exemple, amb els carteristes, es diu, no?
Per exemple, i després també el que es reclama, i això jo per mi és molt discutible, vaja, jo no estic gens d'acord, és que la multireincidència sigui un factor que comporti la presó provisional immediata. Jo penso que això és un error gravíssim. Portem els últims mesos, o diria els últims 2 anys, en els que estem patint l'empresonament provisional de determinats líders polítics, socials, polítics i socials catalans, i aquest debat ha estat molt, molt sobre la taula. Ara no caiguem en l'error d'utilitzar la presó provisional d'aquesta manera, que aniria contra la presumpció d'innocència. És a dir, la presó provisional és quelcom que hauria d'anar desapareixent per sistema. És a dir, la persona ha de ser castigada només quan es provi la seva culpabilitat en un judici. Fora d'això, els casos haurien de ser extremadament excepcionals i, per tant, pel robatori, pel furt, etc., no hauria de ser aplicable. Hi ha altres maneres.
Però el problema és que la societat ho reclama una mica, bueno, vetllant per la seva seguretat. Clar. Reclama més mesures contundents, en alguns casos.
Sí, el que passa que jo dic una cosa que deia fa molts anys el marquès de Beccaria, un famós jurista italià, que deia el que realment és efectiu no és empresonar provisionalment, ni tampoc és imposar penes extraordinàries o duríssimes, sinó el que realment és eficaç i preventiu és que els delinqüents sàpiguen que hi ha una altíssima probabilitat de ser sancionats, encara que sigui una pena petita. Però si saben que el més probable és que seran detinguts, exacte, clar, això els dissuadirà.
Que no els hi sortirà gratis,
I no tant empresonaments provisionals a persones que potser són innocents i que passen un temps injust a la presó, o penes desproporcionades pel fet de que ha semblat en un determinat moment que allò creava alarma social o coses semblants. No?
Uh-huh. Què en pensa, senyor Riera?
La qüestió judicial i legislativa, sí, jo crec que hi ha hagut dos problemes. Una, de saturació dels jutjats. Fan falta jutjats, falta agilitzar la justícia, el que se'n deia abans la justícia ràpida. Uh-huh. Va haver-hi una època que la justícia ràpida va ser ràpida de veritat.
Sí, quan es van
no fa tants anys,
agilitzar els judicis ràpids.
Exacte,
que es deia,
vull dir, ho va ser, que passa que ara està absolutament saturat i cal crear jutjats, cal crear, diguem, una reforma administrativa a l'administració de justícia, per un costat, i per altre costat, lo de la multireincidència que comentava ara l'Eduard i tu mateix. Home, nosaltres què és el que estem demanant, també? Doncs, escolta, és necessari poder aplicar l'agreujant de multireincidència en els delictes lleus, o sigui, en els furts i aquest tipus de coses, perquè, si no, es va jutjant un i un altre i un altre i un altre sense, en cap cas, l'agreujant. Com que el delicte és lleu, doncs en pots cometre 20, 30 o 17 i no...
No acumular antecedents, no, per dir-ho en paraules col·loquials.
Efectivament. I aquí està el quid. O sigui, llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que diferents entitats estan fent o estan dissenyant la seva proposta de modificació legislativa del Codi Penal. I, per exemple, hi ha la de Foment de Treball, que va en la línia aquesta de la presó preventiva. Després hi ha la de l'Ajuntament de Barcelona, que simplement és una mica, deixa-m'ho dir, si és una mica més tova, si es pot dir, que va en la
més
línia...
garantista. Més que més tova, més garantista.
Sí, va en la línia, doncs, això de que s'apliqui l'agreujant, però no estem demanant presó preventiva per delictes lleus. No. Uh-huh. És veritat, la nostra... Suposo i estic convençut que n'hi haurà més, o sigui... Però aquí l'important és que tots estiguem... Que construïm el consens social de que és convenient modificar el Codi Penal per incorporar la multireincidència. Uh-huh. Aquest és el tema. Després, en el Congrés de Diputats, ja ens posarem tots d'acord en quin sentit, no? O sigui, ja es farà el debat polític.
Sí, sí.
En quin sentit
s'ha de fer aquesta reforma. I s'aprovarà el que s'aprovi, diguéssim.
I s'aprovarà el que s'aprovi,
per majoria,
no?
O per consens.
Però si les entitats que estan compromeses amb la ciutat, amb la seva gent i amb l'espai públic, doncs, escolta, llancen la seva proposta, benvinguda sigui. O sigui, perquè serà element de debat i de discussió i de construcció de consens.
Avui parlem de la seguretat, especialment a Barcelona, amb el cap de gabinet de la tinença d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, i amb l'advocat i director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. Sembla que s'han entrellaçat diversos elements, no?, en tot el que s'ha comentat aquestes últimes setmanes sobre la seguretat o inseguretat de Barcelona. És a dir, els carteristes, han sortit abans. No té res a veure amb l'apunyalament que, malauradament, va matar una noia l'altre dia al Port Olímpic, una zona especialment conflictiva. No sé si el senyor Riera vol comentar una mica aquesta problemàtica específica. I després algunes baralles, no?, entre joves. Ahir mateix, a la Sagrera, tenim una notícia també trista, molt recent. Sembla com si la societat es comencés una mica a acostumar. No dic a resignar, perquè no ens hem de resignar mai, però acostumar, no?, a aquestes coses.
No hem de normalitzar i no acceptarem, i jo crec que aquest govern no acceptarà, i la ciutat es revolta davant d'aquests fets. La ciutat no acceptarà com a normal aquests fets. I no els hem d'acceptar ni normalitzar, encara que els veiem tan sovint al diari, malauradament. Vull dir, això ens ha de revoltar. Respecte a Port Olímpic, home, no negaré que és un espai que ens amoïna. Que ens amoïna. Jo li he explicat al tinent d'alcalde quan vam muntar aquest estiu el dispositiu especial de Port Olímpic, amb una frase ho resumíem, de dir, anem a fer prevenció en el lloc on més difícil és fer prevenció, no? En el lloc on hi ha una problemàtica segurament més complexa i més densa, no? Perquè hi ha, en horari nocturn sabeu que hi ha concentracions humanes importants, no? Uh-huh. Això vol dir pues, conflicte, no? Vol dir tensió, no? I llavors passen coses, no? I llavors és el que dèiem, o sigui, és molt senzill en barris més tranquils o menys densos fer prevenció. Doncs nosaltres vam dir, escolta, anem a fer prevenció, anem a posar un punt lila per les agressions, bueno, per atendre les noies que han patit algun tipus d'agressió, anem a fer assessorament, anem a posar un reforç de presència policial, però en clau prevenció, o sigui, perquè moltes vegades pensem que la policia només reacciona, no? La policia té una acció principal, que és la prevenció, no? A base de la presència, del patrullatge, del contacte amb la ciutadania, i això és el que hem anat a fer aquest estiu, i bueno, esperem que tot i els incidents que hi ha hagut, però esperem que doni resultats.
No, i em sembla que això que expliqueu està molt bé, perquè a vegades quan es debat aquest tema es cauen sovint en ficar-ho tot en el mateix sac, no? I cada problemàtica és diferent, i cada problemàtica ha de ser estudiada en les seves causes, les seves arrels, quins són els perfils de persones que estan cometent accions delictives o conflictives, i veure en cada cas quines són les mesures, que són sempre moltes. Unes tenen a veure estrictament amb qüestions més de llei penal, altres són més de prevenció policial, i després hi ha un munt de qüestions urbanístiques, de integració social, de gestió dels fluxos migratoris, de polítiques d'habitatge, no? Totes aquestes coses s'han de posar sobre la taula, perquè
que moltes
tot
venen de lluny, i a més són problemes socials, sí, acumulats de fa dècades, no?
Exacte, i que a més són compartits amb quantitat de ciutats del món o la mateixa Catalunya, perquè a Badalona tenen problemes també greus i importants, també de seguretat, i a Santa Coloma, i a l'Hospitalet, no?
Això de Sabadell, no? El cap de setmana també, una baralla a la Festa Major.
Sí, és veritat. Sí, sí. Per cert, que en el terreny polític, avui hem vist un missatge de Twitter de la Dominica Lucía Caram, que defensa Albert Batlle, diu, és un gran professional, esperem que l'alcaldessa, no sé si ho ha dit per alguna insinuació d'esquerdes en el govern municipal.
No, això, mira, aquí, minut, aquí sí que hi ha una cosa divertida, que des que estic en aquesta responsabilitat, ho trobo curiós, no? I és la cerca de l'escletxa. O sigui, aquí sí que els mitjans de comunicació busquen l'escletxa, no? L'escletxa en el govern, no? L'escletxa allò, a veure si trobem, a veure si aconseguim fer forat entre els regidors que venen del PSC i els regidors que venen Barcelona en Comú.
Recordem que hi ha un govern municipal de coalició molt recent, no?
I a veure, jo ho puc dir, estic en el rovell de l'ou. Vull dir,
vostè els coneix per dintre.
I no, o sigui, i a més, a vegades penses, és divertit veure com titulen i tal per poder buscar els tres peus al gat i llavors ficar-li el dit a l'ull a l'alcaldessa o de l'òrbita de l'alcaldessa el dient... Escolta, no estem per això, de veritat. O sigui, jo voldria traslladar aquest missatge de dir... Aquí sí que hi ha una mica, jo crec, de divertimento dels mitjans, de buscar això, no? L'escletxa, el no sé què i tal.
I potser encara més des dels grups municipals de l'oposició, no? Encara
també.
No, suposo que això...
Amb ells els hi entenc més perquè és la seva feina, no? Ells
tampoc,
sí que van...
Però tampoc. Jo penso
vostè
que...
creu que tampoc? En no, aquest tema de seguretat no s'hauria de fer, això.
Clar, és un tema molt seriós.
Altres temes urbanístics o...
Mira, es pot discutir, però en temes tan seriosos que afecten a drets individuals, jo crec que la responsabilitat hauria de ser encara molt més forta i no intentar utilitzar-lo com a arma política de desgast, sinó comprometre's a portar solucions, a gestionar les coses entre tots, no?
Encara que sigui des de la discrepància.
Efectivament,
n'hi haurà,
fent propostes diferents. Bueno,
si fa pactes, o sigui, hi ha uns marges de treball, escolta, treballem des d'aquí, per aquí i tal, i jo dic així, vull dir, em sento molt orgullós de treballar des de la lleialtat i comptar amb la lleialtat de l'alcaldessa, eh? Vull dir, i treballar amb lleialtat a l'alcaldessa. Vull dir, ho tenim claríssim, això, eh?
Nosaltres, com a mitjà, no fem judicis polítics, però sí que podem corroborar el fet que Albert Batlle és un home professional, ben compromès, ha fet molt... Té una trajectòria amplíssima, des de regidor d'esports, director dels Mossos, ha fet moltes coses.
Director general
polítiques,
de presons.
Però professionalment, no?
Sí,
director general de presons.
Nosaltres també de Justícia i Pau l'hem tractat molt i tenim molt bona opinió d'ell.
Sí. Sí, en aquest cas no ho diem pel seu color polític, sinó per la seva persona, en aquest cas. Molt bé, doncs avui compartim amb el cap de gabinet de la tinença d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, i amb l'advocat i director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, el nostre col·loqui. Ara fem una breu pausa, mig minut i seran 6:45, i a la segona part el Rafa Sanahuja ens portarà la notícia curiosa del dia, que sempre trenca una mica la dinàmica, i després tindrem encara l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa't al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa un minut i mig de 6:45. Reprenem el col·loqui que avui compartim des del Mirador a Ràdio Estel amb Joan Ramon Riera, cap de gabinet de la tinença d'alcaldia de Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona. Tenim aquí en Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Quina notícia curiosa ens proposes avui. No parles directament dels problemes de fons, però sí d'un tema urbà, oi?
És un tema urbà. Avui el que s'està parlant a la taula és una problemàtica molt seriosa, i això és una mica més superficial, però que també pot ser interessant, perquè, com diu el refraner espanyol que el mosaic, quan veus les barbes de tu vecino cortar, no? I resulta que, atenció, el govern de Zamora, l'Ajuntament de Zamora, s'ha inventat un nou impost. Un nou impost per a gossos.
Déu-n'hi-do.
A veure, anem a explicar-ho bé. No és que els gossos hagin de pagar els mateixos un impost, que això encara no hem arribat a aquest extrem. Tot i que com millor amic de l'home no estaria de més que col·laboressin una mica amb l'erari públic, no, els gossos. No, és que els amos dels gossos sensats a Zamora hauran de desemborsar, per tal extravagància, tenir un gos, la gens més preable xifra de 9 euros l'any, que des de l'Ajuntament volen sufragar així el que costa construir i mantenir zones d'esplai caní, evacuatoris, distribuir bosses per recollir els excrements, que això està molt bé, i instal·lar dispensadors i també elaborar un cens telemàtic de mascotes. Unes despeses que, segons les seves pròpies dades, ascendeixen a més de 70.000 euros l'any, pels gossos de Zamora, un pastizal. Així ho explicava fa pocs dies Diego Bernardo, regidor d'Hisenda, Recaptació i Rendes de Zamora.
Igual que el resto de servicios que ofrece el ayuntamiento, los usuarios o potenciales usuarios de estos servicios deben participar en cierta medida en la sufragación de estos servicios.
Aquesta ciutat, Zamora, de 61.000 habitants, té un cens actual, atenció, de 9.800 gossos. Jo no sé aquí a Barcelona com estaran les xifres, però aquí hi ha molt gos.
Hauríem de mesurar gossos per habitants.
Hi ha molt gos.
A més, gos per habitants.
En les notícies podem llegir que hi ha a Zamora 4 vegades més gossos que nens menors de 4 anys. O sigui, imagina't, una passada. I bé, si pequem de centralistes, a veure, no tinc les dades, però només cal fer un tomb, com deia abans, per Barcelona, per adonar-se que, mare meva, la quantitat de gossos que hi ha. És una ciutat canina, en aquest sentit. Per tant, amics amics oients, només tanyaria gens que aquest nou impost arribi fins a les nostres terres en breu. Tu tens gos, Ignasi?
Jo no, però tinc un gat. Espero que no arribin. No donem idees, eh?
Bueno, escolta, primer una cosa, després l'altra. Ja veurem, ja veurem.
I no donis idees aquí al representant de l'Ajuntament, el senyor Joan Ramon Riera. No sé si s'ha plantejat.
Jo m'ho he apuntat, això, eh?
Ja he vist que prenia
notes. Prenent notes, molt bé.
En tot cas, poca broma, i deixant de banda la qüestió anecdòtica, i des de tot el respecte als animals i als gossos, que han de ser ben tractats i ben cuidats per les famílies que els tenen, hem de dir que de vegades les qüestions relacionades amb els animals de companyia també poden generar conflictes. És a dir, allò que va un gos deslligat a Barcelona, per exemple, és obligatori portar-los lligats pel carrer, per la via pública. I aquestes coses de vegades poden generar conflictes. No dic baralles ni apunyalaments, però sí.
De fet, genera molta brutícia, molt desagradable, perquè hi ha, malauradament, hi ha molts amos de gossos que no vigilen això i trobem, fins i tot alguns troben normal que els gossos puguin pixar a la façana dels domicilis. I jo m'ho trobo això a casa meva pràcticament cada dia. Això és molt greu, això. Això no sé si un impost, però sí polítiques per educar els amos dels gossos, sí, i alguns... En fi, ho deixo aquí.
Avui no hem parlat d'educació, però és que l'educació també és molt important per prevenir els problemes de seguretat en general, no? L'educació, clar, què hem de dir d'això?
L'educació per la convivència, diguem-ho així, eh? Vull dir, jo crec que tots hem de tenir allò, una escala de valors que ens permeti viure i conviure amb la comunitat, no? I aquest és el, en la mesura que puguem contagiar d'aquesta manera de conviure a tota la ciutadania, doncs, escolta, reduirem molt els conflictes, no només el fet delictiu, sinó la convivència. Coses tan senzilles com la convivència.
Sí, abans quan jo esmentava això, possibles conflictes, vostè deia, sí, que han passat de vegades, no?
Ui, tant. No.
I discussions fortes al carrer.
En els barris, el tema del gos, o sigui, la nostra ciutat tenim les associacions, diguem, defensores del gos i tal, i que fan promoció de l'animal de companyia, i les plataformes que són contràries, no? Que diuen, home, perquè a vegades es donen paradoxes a l'espai públic, eh? Tens els infants tancats amb un tancat.
Sí, amb un parc tancat, per exemple.
I, en canvi, els gossos sueltos.
Sí.
Clar, no hauria de ser al revés.
Sí.
Ja no hauria de ser al revés. És a dir, escolta, el gos tancat i els infants que campin a l'espai. Uh-huh. Hi ha un problema de convivència que, bueno, s'ha d'anar gestionant i modulant.
Bé, i aquí també no entrarem ara, però hi ha la qüestió de les races perilloses d'alguns gossos que també existeixen i que poden, si no se'ls controla bé, fer mal. Evidentment s'ha d'estimar els animals, com deia Sant Francesc, no? Però també hem de saber que són animals, no són racionals. Una qüestió també, per recapitular una mica tot el que hem estat parlant avui amb Joan Ramon Riera i també amb Eduard Ibáñez, alguna previsió després d'aquest termini de 3 mesos, no?, per començar a aplicar aquest pla per frenar la inseguretat, ens podem donar un missatge d'esperança?
Home, i tant. O sigui, hi ha una cosa que la ciutadania ha de tenir molt clara, i és que la situació que hem viscut aquest estiu, primer, és reversible, i segon, no és crònica. Vull dir que ho canviarem, i ho tenim clar. Començant des de la percepció de la seguretat i seguint pels fets delictius que es produeixen a la nostra ciutat. És important reduir el nombre de fets i és important reduir el nivell de violència dels fets. Això també genera molta incertesa i trenca molt la convivència, no? O sigui, hem d'analitzar no només el fet delictiu, sinó també l'acció violenta que hi ha al darrere, no? I això també és important que ho treballem en profunditat i hem ficat la banya, I el que passa és que, clar, també és cert que, si no m'equivoco, vam ser nomenats el 17 de juliol. Portem un mes... Mira, la setmana que ve farà 2 mesos.
2 mesos...
Clar, necessitem una mica de temps per començar a desplegar el pla de govern. S'han de definir línies, s'han de definir actuacions, s'han de convocar places de Guàrdia Urbana, perquè hem arribat amb el compromís de fer-ne 1.000. Doncs, escolta, hem de començar a redactar les bases de les primeres 250. Vull dir, tenim molta feina a fer i jo crec que ens en sortirem i que ningú en tingui cap dubte.
suposo que una síntesi del treball policial i el treball social i el treball polític, urbà, en fi, una mica de tot. Algun comentari sobre això, senyor Ibáñez?
Jo insisto en el que he dit, és a dir, penso que és molt important estudiar bé la realitat, no donar per suposat que amb les xifres policials es té prou per conèixer la realitat, sinó estudiar bé què és el que està passant i les causes que hi ha darrere de cada fenomen, no? I segona, la corresponsabilitat, ho hem dit aquí moltes vegades, és corresponsabilitat de tota la ciutat i de totes les institucions, i no només de l'Ajuntament, que té una responsabilitat molt important, però que és compartida amb les mateixes associacions de la ciutat, amb els comerciants, etc. Jo per això indicava, no?, que crec que s'ha d'escoltar totes les opinions i també per això les entitats de drets humans també ens oferim a participar a la mesura que aquí estan afectats els drets de les víctimes del delicte, però també els acusats, que se'ls pot infringir els seus drets i les seves garanties, que al final són els drets de tots. Per tant, penso que s'ha de fer tot això amb molta cautela des de la perspectiva de les garanties legals.
També poden fer les entitats de defensa dels drets humans una tasca pedagògica, de dissuasió del delicte, no? També. I en tot cas les competències, no?, de les policies, que també estiguin clares, no? És el que demana molta gent, no? Això del Port Olímpic, els Mossos, la Guàrdia Urbana.
Això també hi ha qui ha buscat allò...
Sí, ha buscat una mica burxar.
Però cal dir, o sigui, hi ha una cosa que el tinent d'alcalde ho diu sovint, i és que tota policia que actua a Barcelona és policia de Barcelona. No? I cadascú té les seves competències, però tothom és policia de Barcelona.
Clar.
I a partir d'aquí hem de treballar.
Doncs bé, que el treball sigui eficaç, evidentment, més enllà de la diversitat política.